A més, la persona que tinc al telèfon és Jaume Alonso Cuevillas, és advocat que representa a Javier Martínez, és el pare de Xavi Martínez, que és el nen de 3 anys que va morir en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona. Jaume Alonso Cuevillas, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui l'Audiència Nacional ha condemnat a penes de fins a 53 anys de presó als acusats en aquells atemptats de Barcelona i també Cambrils. Els absol els membres de la cèl·lula jihadista del delicte d'homicidi, perquè, i això ja ho sabíem d'entrada, no els considera autors materials de l'atac, que van deixar 16 morts en total. Però sí que la sentència carrega durament contra, i jo crec que va una mica en aquesta línia, contra la instrucció de la causa per no haver defensat prou les víctimes. Havíem d'entrada, Jaume Alonso Cuevillas, una primera valoració de la sentència.
Bé, és una decepció que ja ens esperàvem. Des del primer moment, des que es va aixecar el secret del sumari, vam començar a demanar diligències i ens van dir que no. Volíem, per exemple, conèixer les relacions entre l'imant i el CNI, que hem acabat coneixent, però ens van denegar llavors, i tots els recursos que hem anat fent al llarg de tota la causa han estat tots desestimats, i està clar que volien tancar un judici en perfil molt baix, com així ha estat.
Mm-hmm. Esclar, el que diu aquesta puntualització de la sentència és que no s'ha protegit el dret de les víctimes i els familiars de les víctimes a saber la veritat.
Sí, però tampoc ho corregeix, eh? És cert. Jo al meu informe vaig dedicar-me a una part a destacar que el dret a saber la veritat és el que s'anomena un dret fonamental de tercera generació, que està reconegut ja per diverses resolucions de Nacions Unides i que, per tant, demanava que, en la mesura que constava que a la casa hi havia 4 o 5 persones, doncs que s'investigués qui eren aquestes altres persones que no se sap, i inclús un d'ells podia ser el propi imant, del qual no existeix cap certesa científica ni processal que sigui veritablement mort. Per tant, la sala ho tenia tan fàcil com donar-me la raó i, per tant, procedir a obrir aquesta nova investigació tal com jo demanava. Jo crec que sí que les víctimes tenen dret a saber la veritat, que no estan maltractades, però es limita a fer aquestes declaracions retòriques i aquí es queda.
Mm-hmm. Recorrereu?
Sí, recorrerem. Acabo de parlar fa una estona amb el Javier Martínez. Ens hem parlat el primer moment quan hem sabut la sentència. Després m'he volgut llegir amb més calma les 1.018 pàgines. He fet dos lectures, diguem-ne, una de molt diagonal per situar-me i després una ja més pausada per poder veure-ho tot, i després hem tornat a parlar amb ell i, evidentment, recorrerem la sentència. Mm-hmm.
Perquè aquest comentari específic que dèiem del dret vulnerat de les familiars de les víctimes a saber la veritat és una pista de per on pot anar aquest recurs?
Sí, el recurs anirà als tres principals debats que hi havia aquest judici. Els tres es tanquen de forma insatisfactòria. El primer debat, dèiem nosaltres que els sobrevivents tenien que respondre de tot, també dels atemptats de la Rambla i de Cambrils, com sempre ha sigut en matèria de terrorisme. Quan hi ha una cèl·lula terrorista que comet atemptats, tots responen de tot. Si tots estessin vius, tots haurien respost de tot, sens dubte, perquè sí, sempre ha estat a l'Audiència Nacional i a la jurisprudència espanyola. Aquí es va tancar en perfil baix i llavors s'ha decidit que només es jutjaven els fets del Canadà. Aquest és el primer debat. Moltes acusacions sosteníem que se'ls tenia que tenir algun tipus de responsabilitat perquè estaven planificant matar, i Estat Islàmic mata de dues formes, que és a través d'atropellaments i a través d'explosius. Per tant, és evident que alguna responsabilitat tenien, i aquí s'ha acollit la tesi de la Fiscalia de només els tres sobrevivents i només pel fet del Canà. El segon debat que hi havia era la responsabilitat de l'Estat. Nosaltres enteníem, seguim entenent, que l'Estat té una responsabilitat per dos vies. D'entrada, una responsabilitat per negligència. Consta més que documentada la relació entre l'imant i els serveis secrets espanyols, i a més que el tenien monitoritzats, que tenien feien seguiments, que tenien els telèfons intervinguts, i per tant que no poguessin arribar a preveure aquest atemptat, doncs és en el millor dels casos una negligència inexcusable. Però a banda, recordem que l'Estat espanyol, com a estat membre de la Unió Europea, estava obligat des de 2013 a tenir un control eficaç sobre la venda de precursors d'explosius. I no pot ser que aquests nois anessin a una drogueria i compressin 150 litres de perióxid d'hidrogen, que és un element que es fa servir per fabricar l'explosió coneguda com la mare de Satan, i que no saltés cap alarma. És una negligència inexcusable per la qual l'Estat hauria d'haver hauria de respondre. Si no s'haguessin comprat aquests, si no s'haguessin venut aquests precursors d'explosius, no hauria explotat la casa i, per tant, no s'hauria activat el pla B dels atropellaments, el fill dels meus clients seguiria viu. Mm. I el tercer debat era el que dèiem, escolti'm, aquí hi ha molts fills, que el jutge a la sala amb el ponent ho comença dient, la investigació ha estat molt defectuosa, hi ha molts fills sueltos que no s'han investigat, sabem que hi havia 4 o 5 persones a la casa, només hi ha 3 identificades, 2 identificades, perdó, no sabem la tercera qui és, s'ha dit que és Sati, però podria ser un misteriós home de barba blanca i més gran d'edat que les seus testimonis el situaven a la casa. Sí. No s'explica per què la furgoneta de Sati apareix 3 dies després, a uns quants quilòmetres a la Ràpita, i a més apareix misteriosament sense cap mena d'empremta dactilar ni al volant, ni al canvi de marxes, ni a la maneta de la porta, però en canvi troben una llana de Coca-Cola que sí té empremtes, no? Molt estrany tot. Com és que el telèfon de Sati seguia tenint activitat 2 i 3 dies després de que suposadament era mort, com és que s'accedeix a aquesta bústia morta, que ell tenia un tros de paper apuntat als codis d'entrada, com és que ningú ha reclamat les suposades restes de Sati, és a dir, hi ha molts i molts elements que vaig posar de manifest a l'informe, i que era tan fàcil com, em van dir en una resolució anterior que serà una teoria conspiranoica, era tan fàcil com fer-me callar la boca, doncs, investigant i dir, no, no, senyor, vostè no té raó, perquè... i tirar de cada un d'aquests fills i treure'n l'aigua clara.
Clar.
No s'ha volgut fer i és evident que s'ha volgut tancar això sense esbrinar a fons, que és el que ha passat amb aquests atemptats.
Clar, aquí la clau és que no hi ha restes d'ADN d'Aissati entre...
No, nosaltres vam intentar aportar una... Quan vam saber que les pèrits marroquines no vindrien, vam demanar un dictamen a 2 genetistes especialistes en ADN de les màximes autoritats espanyoles, europees i mundials, que són el doctor Carpedo, un doctor gallec, president de l'Acadèmia Mundial de Medicina Legal, i el doctor Plazanui, que era el director del Departament de Genètica de la Universitat de Girona, i ens ho van desestimar. És quan el jutge Guevara va dir, papelitos aquí no. I en canvi després, com que dèiem, escolta, no sabem d'on han tret suposadament aquests codis amb els que comparen el Marroc, apareixen 2 policies que diuen que van estar allà, que els preguntem, però ustedes hablan árabe? No, diu, bueno, francés sí, no, no, tampoco. Entonces, allà que hicieron, no, nos trataron muy bien, si nos van enterar de res, i m'han dicho que traiga esto, llavors el fiscal tenia còpia d'un suposat correu electrònic que s'havia enviat des d'Interpol a Espanya al Marroc per donar els codis comparatius dels ADN. És a dir, no té cap credibilitat ni científica, com diuen els perits que ens van fer el dictamen, ni jurídica, no té cap validesa, i al final el jutge acaba dient una cosa que seria divertida si no fos tan trista, diu que saber si és Sati és viu o és mort no era objecte d'aquest judici, i com que el registre civil diu que és mort i punt. És una mica allò que ponen tu DNI.
S'han posat una pena de 53 anys i 6 mesos, sí. L'altre és de 46 i el tercer l'han condemnat a 8 anys de presó per col·laboració. El màxim, la pena màxima que podran complir és de 20 anys, que és el que marca, que és el que marca el codi penal. No sé si hi havia petició perquè fos la presó permanent revisable. No sé si hi havia petició en aquest sentit.
Sí, sí, hi havia peticions, clar. La mesura que moltes acusacions demanàvem que tinguessin també responsabilitat amb els atemptats de les Rambles i de Cambrils, per tant eren una pila d'assassinats terroristes i de tentatives d'assassinat, que això comportava penes, la pena més elevada, efectivament, sí.
Com està en Javier?
Bé, en Javier a més té la trista circumstància que fa 2 dies va morir el seu pare, per tant no li arriba això en un bon moment. I la veritat està una mica cansat d'haver estat advertit que probablement, malauradament ja sabíem que el resultat seria aquest, i que per tant ja que seguir ara recorrent totes les instàncies que ens queden a l'apel·lació de l'Audiència Nacional, al Tribunal Suprem, Constitucional, etcètera, i si segueixen dient que això no es pot investigar, ja havíem establert contactes amb advocats d'altres països, dels que hi ha víctimes, per intentar trobar amb altres jurisdiccions de justícia, que segur que davant dels tribunals espanyols no trobarem. Però
per tant,
això és un procés molt lent, car, no hi ha fons tampoc, es va constituir una associació, una pàgina web, 17, volem saber la veritat, però els catalans els estem demanant, se'ns estan demanant fons per tantes coses que al final no arriba. Per tant, una mica de desànima en aquest moment, de no sé si serem capaços de poder seguir fins al final amb aquesta lluita.
Ens està dient Jaume Alonso Cuevillas que al final aquesta causa pot acabar dirimint-se en la justícia d'algun país de víctimes estrangeres?
Clar, si finalment diuen que aquí no es pot jutjar els fets de les Rambles ni de Cambrils, el centre de les Rambles, que és on va morir el fill dels meus clients, perquè els autors materials són morts, en primer extrem. Segona cosa, s'afirma que Sati és mort perquè ho posa perquè així consta el registre civil, no s'investiga si hi havia altres persones a la casa o no, doncs aquest tema ha quedat imprejutjat, i en la mesura en què hi ha víctimes d'altres països, una vegada sigui ferma ja definitivament la sentència que avui ens han notificat, doncs cabrà interposar les corresponents accions, però haurem d'anar a altres jurisdiccions. S'havia contactat ja amb advocats d'altres països, però clar, això malauradament té un cost elevat i no sé si es podrà arribar a fer finalment.
Déu-n'hi-do. Per tant, avui tan sols hi ha aquesta sentència al camí, però no s'acaba. Jaume Alonso Cuevillas és l'advocat que representa Javier Martínez, que a la vegada és el pare del Xavi Martínez. És el nen de 3 anys que va morir assassinat a la Rambla en els atemptats d'aquell 17 d'agost del 2017. Gràcies per acompanyar-nos.
Bona vespre.
Que vagi bé.